I per tant, si tu el vens i t'alliberes la fitxa, això sí que t'allibera un espai important. La de Ter Stegen la tenen contemplada i és de la més alta, crec que ara mateix, de sense Lewandowski.
Sí, la tenen contemplada com a sortida.
No, com que te la menges.
Ter Stegen són dos exercicis
si sortís,
de 30
també...
milions cada un i fins a nova ordre serà això. Ja veurem. És... 30, impacta 30 cadascuna de les dues temporades que li queden. Vaja, en aquest cas només és salari perquè l'amortització...
Deuen ser també diferiments de pagaments la pandèmia, segur.
Probablement.
Una mica més, em sembla.
Més de 30 sí, per temporada.
Si contem els diferiments, són més de 30. Bruts, estem parlant de bruts.
Sí. Jo brut m'aniria bé cobrar-ho. Sí.
A tots.
Clar, 30 bruts.
Sí, i la meitat.
Jo crec que són 60 per les dues temporades temporades que li queden. Si aconseguissis, m'ho invento. A Marc, ni per tu ni per mi, et paguem un any i el segon ens el regales... cosa molt difícil d'imaginar a aquestes altures, doncs serien 30 milions. Parlant de...
Em sap greu perquè el moment de Ferran Martínez imitant els 7 segons d'independència crec que no els hem pogut veure per tele.
A veure, demanem a realització, jo crec que és...
La tele és teva.
Com va ser aquell 1x1 que es va aconseguir fa un any i mig al mercat hivern?
D'aquestes coses surten al moment.
La càmera és teva.
Ara s'està morint de vergonya. Bé, et deia la Laia, s'ha d'aprofitar la finestra d'oportunitat. Aquest estiu el Barça tindrà l'1-1 i és el moment d'afrontar, com a mínim, la gran operació que demana la davantera, Salmo, i aquesta operació ara mateix passa més per João Pedro que per Julián Álvarez.
Sí. Ara mateix és el nom que encapçala, és el favorit de Deco per ocupar el nou del Barça. Julián Álvarez era fins ara la primera opció, però la dificultat de l'operació, bàsicament, diguem-ne, des de dos vectors. El primer, el nou interès del Paris Saint-Germain en Julián Álvarez li genera competitivitat o competència al Barça a l'hora d'afrontar aquesta operació, i això no ajuda, evidentment, a abaratir el preu. I segon, no oblidem que estem parlant de Mateu Alemany al capdavant d'aquesta negociació, i això encara ho dificulta molt més, perquè Mateu, diguem-ne, que va tenir una sortida complicada del Barça, se sap que és un negociador molt dur, però és que a més li té especialment ganes a Joan Laporta i a Deco en aquest cas.
És a dir, posats que Julián els diu que vol marxar a l'Atlètic de Madrid, o en aquest cas Mateu Alemany, pel que dius, estarien més contents venent-lo al PSG, a part que fa la pinta que el PSG tindrà més calés que el Barça, que no pas el Barça.
Sí, i que si estan asseguts en una taula negociadora, Deco i Mateu Alemany, que d'entrada no es parlen, no se saluden quan coincideixen a...
Així de malament va acabar la cosa.
Sí. Doncs primer, veure com vas trencar una mica el gel, i segon, que tens davant un negociador que no et donarà ni el contrari.
Ara m'estàs fent recordar, crec que va ser en un reservat, oi que va ser el Campos que va explicar que per intentar fer la primera presa de contacte amb l'Atlètic de Madrid havien enviat Juanma López.
Es va oferir Juanma López.
Això.
El Bernat ho va explicar, sí.
Doncs això confirmaria la tesi del Salmo.
Bueno, això fa que, diguem-ne, la carpeta Julián Álvarez es deixi de banda i aleshores s'agafi la carpeta de João Pedro, que és aquest futbolista del Chelsea, aquest davanter del Chelsea, que agrada molt a Deco. Hi ha pros i algun contra. En contra, bàsicament, que el Chelsea és un club amb molta capacitat econòmica i no és un club venedor, que sol vendre car, i per tant estem parlant d'una operació d'una inversió bastant important. A favor, que el Chelsea no ha entrat a la Champions, i això condiciona també la mirada del jugador de cara a la propera temporada, i també que no ha entrat a la llista de Brasil pel Mundial.
Ara en parlarem de la llista de Brasil.
Perquè això, diguem-ne, que estabilitza la negociació. Si el futbolista està disputant el Mundial, doncs això va alterant els tempos. Si no el juga, això canvia. I sobre el...
Està ben vist això perquè, per exemple, Laporta va córrer a fitxar David Villa abans d'un Mundial pensant... Ara és car, però com foti un Mundial, que el va fer perquè Espanya va guanyar el Mundial, encara ens costarà el gust i les ganes. Doncs,
I amb Jordi Alba abans de l'Europeu, també.
També. que passava que eren unes altres quantitats. Sí, Jordi sí. Alba crec que van ser 15 milions. Sí, clar, sí. Que aquí estem parlant de què?
Mira, avui el Ferran Martínez explicava a Mundo Deportivo que l'operació podria estar al voltant dels 100 milions d'euros.
Mare meva.
Llepa.
Veus?
Això és el que això creuen des de l'entorn del jugador.
És el que té.
Des de l'entorn del jugador creuen que pot costar 100 milions d'euros. Ara, en la línia del que explicava el Salmo, ells creuen que el Chelsea pot vendre perquè allà ja comencen també a posar-se ferms amb el tema del fair play i necessiten vendre futbolistes.
El Chelsea té 500.
Sí.
Va començar la temporada amb 8 o 9 porters.
Sí, sí, no, si té, no sé quants, crec que té 40 i pico cedits.
Sí, sí.
Són... Però sí que és veritat que el futbolista, per exemple, veient que el tren del Barça no sap quan li pot tornar a passar, ell és un jugador que, com a brasiler, sempre ha seguit el Barça per Ronaldinho, perquè ell va créixer amb Ronaldinho, amb Neymar i companyia, i ell està il·lusionat per poder fitxar pel Barça. Ara bé, també ens diu, bueno, m'han dit des del seu entorn que és difícil, això que deia el Samu, perquè el van fitxar l'any passat pel Mundial de Clubs, si recordeu, o sigui, van a jugar al Mundial de Clubs, i aquell Mundial de Clubs, ell ja marca dos gols a les semis i una a la final.
El Mundial de Clubs ho va patar molt, jo haig de reconèixer, no el tenia vist fins al Mundial de Clubs, i a mi em va impressionar la capacitat de golejador.
I avui el Chelsea, també una mica per donar valor al futbolista després de quedar fora del Mundial, la llista del Mundial, que l'ha deixat molt tocat això, doncs ha publicat a les seves xarxes que és el seu millor jugador de la temporada. Clar, ell ja diu, no, a veure com convencem el Chelsea.
Bueno, això també pot ser que estiguin venent el cavall per poder vendre car.
Correcte.
Lo qual vol dir que té una certa acceptació la possibilitat de posar-lo al mercat.
Ara el jugador ja sap que és l'opció número 1 del Barça i a partir d'aquí se li exposarà al Chelsea a través del seu agent que el Barça el vol i quina possibilitat hi ha de poder sortir al Barça, i el futbolista també explicarà que ell la seva opció ara mateix és jugar al Barça perquè té la Champions i és un aparador molt millor que el del Chelsea, com s'ha demostrat que jugant al Chelsea, sent el millor amb el Chelsea, no et dona per anar al Mundial, sent dels millors al Barça segurament et donarà per anar al Mundial.
Doncs aquest nom l'haurem de seguir. El Salmo ens explica que, per dir-ho així, hem aparcat el somni Julián Álvarez i ara la realitat, tot i que val més de 100 milions d'ecus, seria Joao Pedro. Salmo, Laia, gràcies.
Molt bé.
Minuts passen de les 8 del vespre. Avui un retard patrocinat per Ferran Martínez, que ens ha explicat amb tot luxe de detalls l'operació João Pedro.
Jo crec que
el dia de la independència... A les 8:06 l'he començat a explicar.
Si el fitxen estaràs tota l'estona així, com con Víctor Roque.
No podré perquè em costa molt. Em cancel·lo i ja ho vaig deixar estar, però de moment...
Però amb jo, Fèlix va donar...
Durant la negociació, sí.
Vale.
És que jo, Fèlix, jugava
a mi em fa gràcia, que consti. A mi no m'importa.
Bé, és que es diu així. Agnès Marquès, bona tarda.
Bona tarda.
Tenim última hora sobre el cas Endic.
Sí, deixa'm que expliquem als oients de Catalunya Ràdio, perquè hi havia fins ara secret de sumari sobre el que ha passat avui, sobre les investigacions del cas Endic. Com sabeu, a primera de la tarda, Jonathan Endic ha pagat una fiança d'un milió d'euros per quedar en llibertat. Li han retingut el passaport i s'ha de presentar a comissaria cada setmana, però ara fa pocs minuts hem conegut l'auto de presó provisional escrit per la jutgessa, que és molt contundent, diríem, amb els indicis de criminalitat amb els quals imputa investiga Jonathan Endic. En tot cas, en veu 7 d'indicis suficients per considerar que la mort d'Isaac Endic podria tractar-se d'una mort no accidentada, existint una participació activa i premeditada en la mort del seu pare per part de Jonathan Endic. Aquestes són paraules literals. En primer lloc, s'havia comentat les contradiccions que havia fet sobre com va ser la caiguda, versions diferents davant el jutjat en les dues ocasions en què va prestar declaració. En segon lloc, els informes tècnics fotogràfics que han fet els Mossos d'Esquadra de muntanya, unes fotografies del punt d'inici de la caiguda d'Isaac Andic, que hi ha allà una marca de relliscada que diuen que és del tot incompatible amb una relliscada fortuïta, sinó que hi ha una petjada amb una pressió que és incompatible, en tot cas, amb una relliscada fortuïta. Aquest seria el segon indici. El tercer, versions diferents quan truca al servei d'emergències mèdiques un cop Isaac Andic s'ha precipitat en aquest punt pel barranc de Montserrat. En quart lloc, doncs, s'ha trobat que Jonathan Andic havia anat fins a 3 vegades en els dies anteriors a l'accident mortal a la zona de la caiguda. Va ser l'accident el dia 14 i ell està acreditat, segons aquesta investigació, i va anar els dies 7, 8 i 10 amb anterioritat, per tant, al dia de la caiguda. I aquest és un quart indici que troba la jutgessa. En cinquè lloc, us dic que us els faig tots. La desaparició en estranyes circumstàncies, diu, del mòbil que Jonathan Andic utilitzava el dia dels fets. Va desaparèixer en un viatge a Llampec a Quito, això és a la capital d'Equador, en un viatge a Llampec, com dèiem, pràcticament d'anada i tornada, i la desaparició coincideix amb les dates en què els mitjans de comunicació publiquen que s'ha reobert l'expedient judicial. Són indicis, tot això que té la jutgessa. En sisè lloc, la caiguda d'Isaac Andic, diu, és com si s'hagués llançat per un tobogan. És a dir, amb els peus per davant, no amb una caiguda amb el cap per davant, i tampoc s'observen lesions en els palmells de les mans. Per tant, es descarta una relliscada amb una pedra o una caiguda endavant. I en setè lloc, es veu que Jonathan Andic havia declarat davant el jutge que no hi havia desavinences amb el seu pare, i després d'una investigació forense tècnica bastant exhaustiva s'ha trobat que en les converses de WhatsApp que tenien pare i fill, doncs era tot el contrari, sent el principal motiu de la mala relació, diu aquest auto, l'obsessió que el senyor Jonathan Andic té pels diners, fins al punt de demanar-li una herència en vida, que en fi després explica com ho va gestionar Isaac Andic. En tot cas, són les 7 d'indicis de criminalitat contundents que explica la jutgessa en aquest auto i pel qual avui s'ha detingut Jonathan Andic. Tot just ara comença, per tant, un procés que veurem com avança, però tot això són investigacions secretes que s'han fet al llarg de l'últim any i mig. Lògicament, al Catalunya Nit en parlarem amb més exhaustivitat per explicar doncs, totes aquestes coses. L'altre nom del dia...
Ho té el Jonathan.
Veurem com va el procediment judicial. L'altre nom del dia, José Luis Rodríguez Zapatero. Home, no m'allargaré, sí. Però en tot cas ell es defensa innocent, assegura que mai ha fet gestions pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'Audiència Nacional, en una interlocutòria que s'està filtrant en alguns mitjans de comunicació, l'importa per tràfic d'influències i blanqueig, i de fet situa Zapatero en el vèrtex com a líder d'una estructura jerarquitzada per afavorir Plus Ultra. En això també hi estem treballant i us ho explicarem. I deixa'm dir un altre titular que abordarem aquí al Catalunya Nit, i és que el Departament d'Educació planteja als sindicats pagar l'augment de sou pactat fins ara en 3 anys, no en 4, pagar més per fer tutories i incorporar al curs vinent 2.400 professionals, la majoria per a l'escola inclusiva. És una nova proposta que hi ha per desencallar les desavinences. En parlarem amb la portaveu del sindicat USTEC, que com sabeu és el majoritari, a partir de les 10.
Caram, doncs avui hi ha teca per donar i per vendre el Catalunya Nit a partir de les 10 amb el Manel Elias i l'Agnès Marquès. Gràcies, Agnès.
Gràcies.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
I avui el Tot Costa, que l'hem obert amb una entrevista amb Alexia Putellas, la capitana del Barça, 4 dies per la final de la Champions. Ens ha explicat com afronta aquesta final, aquesta tranquil·litat que ens transmetia també la certificava amb paraules, que mira de centrar-se simplement en els entrenaments, de no pensar gaire en la final, i que això sí, té molt en ment la derrota de l'any passat a Lisboa, que d'allà van aprendre, i que hi ha pensat força en tot allò que va fallar davant l'Arsenal perquè no es repeteixi, òbviament, davant el Lió. Ens ha parlat meravelles d'aquest Lió, un rival fortíssim, de Jonathan, doncs, que troba absolutament respectable que ara estigui al Lió, mentre ell va ser compromès durant la seva etapa al Barça. I de Pere Romeu, jo crec que ha estat l'elogi més gran, explicant que ella, quan Pere Romeu li va dir fes-me confiança que et faré una jugadora més completa, es va obrir encara, li va seguir-lo a cegues perquè la convertís, en diu ella ara, una millor versió, en tot cas, que hi hagi dubtes sobre si és millor la versió d'aquest any o la de l'any passat. Alexia Putellas, que ha estat la protagonista indiscutible d'aquesta primera hora del Toc Costa, i recordem que tenim aquesta samarreta aquí a l'estudi, que ens l'ha firmada la mateixa Alexia, firmada per ella, amb un visc al Barça sempre, i que doncs teniu temps d'aquí fins dissabte, fins a la prèvia del partit, per dir-ho així, per enviar-nos el missatge que li enviaríeu a Alexia perquè es quedés. El tuit està fixat al compte del Tot Costa, responeu en allà, i entre els molts missatges que rebrem, un de vosaltres serà l'afortunat que s'endurà aquesta samarreta d'Alexia.
Aquesta ha estat la primera hora, llarga primera hora del Tot Costa, aquí va la segona.
Els embotits Ral d'Avinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
Hendrik León, Gabriel Martinelli Arsenal, Igor Thiago Brentford, Luis Enrique Zenit, Mateus Cunha Manchester United, Neymar Junior Santos.
Seguim.
Els timbals no els hem posat nosaltres, eh? Hi havia timbals a la sala on es feia aquest anunci oficial de la convocatòria del Brasil de cara al Mundial, els 26 triats per Ancelotti. Hi havia dubtes sobre si Neymar hi seria o no. Finalment, Ancelotti l'ha convocat, i l'ha convocat per això.
Colemos Neymar no porque pensamos que va a ser un boa reserva. Colemos Neymar porque pensamos puede aportar y meter sus calidad para el equipo. Que juegue un minuto, que juegue cinco minutos, que no juegue o que juegue 90 minutos.
Bé, Ancelotti sabrà què fa amb aquesta bomba de rellotgeria al vestidor. Us mola que Neymar vagi al Mundial, sí?
A mi m'agrada. Sí.
Sempre és un espectáculo.
Dins i fora. O dins, sí. I dins o fora.
Sí, jo crec que el Mundial és justament l'escenari idoni per un jugador d'aquestes característiques i d'aquestes circumstàncies.
Per
moments pot canviar un partit.
Recordeu,
i en un Mundial que no hi ha oportunitat de refer-te, pues pot ser un futbolista interessant.
A mi també em passa, eh? Tots tenim al cap la imatge del Neymar que vam conèixer.
Clar, sí, d'acord, no, jo no sé com
no
està.
Crec que no té gran cosa a veure.
A mi em recorda una mica el cas de Maradona al 94, no té res a veure per edat, eh? Però una mica d'un jugador que aquella època ja estava...
Estrella.
Sí, sí, però amb un matís. Maradona tirant d'ell quan han d'anar a jugar una repesca, i Maradona els ajuda a classificar. Mm-hmm. Neymar a la classificació no ha fet res. És a dir, el convoca perquè és Neymar.
Sí, però vull dir que per ell, d'alguna manera, és la seva última bala, no?
Pel xou que tindria si no el convoca, perquè mira la que s'ha liat.
Sí, ja.
I la pressió que hi havia, perquè hi anés a nivell mediàtic i d'afició.
Però mira, ara li pregunto.
Era pràcticament un tema nacional.
Sí, és així.
S'ho passaré millor amb Neymar al Mundial, perquè sigui el que sigui, donarà que parlar.
Nosaltres sí.
S'ho passaré millor.
Ancelotti, ja us ho diré. Mira, tinc en línia el Marcelo Beckler, que és comentarista de TNT Sports. Marcelo, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Una autèntica explosió de joia, és a dir, a nivell popular, entenc que no hi ha cap mena de dubte que la gent volia Neymar al Mundial, eh?
Sí, bé, més o menys, jo m'imagino que a les últimes setmanes, als últims dies, l'opinió pública brasilera va canviant una mica, perquè fins aquí ho teníem tot molt... molt mig a mig al Brasil, una divisió molt gran, inclús política, no? Hi havia gent que acusava els que no volien Neymar a la selecció, era els que eren de l'altra banda política del que Neymar comparteix les seves visions, perquè tot el que tot el Brasil es que pot dividir en aquests moments es divideixin. Doncs hi havia una pressió gran els últims dies, però diria un 60-40 de gent del Brasil que apoya la convocatòria de Neymar pel Mundial. És una mica el que dèiem vosaltres abans, que recordem, jo m'imagino que vosaltres de Barcelona recordeu del Neymar del Barça, del Neymar del Paris Saint-Germain, però és un Neymar que va tenir una lesió greu de genoll, que li va passar al Gavi també, no? Que li està costant a tornar al mateix nivell, al Rodri, i que a la Lliga Brasilera ara mateix no és un jugador diferencial, no juga a un nivell ni tampoc semblant al que hem vist i hem viscut fa 10 anys a Barcelona.
Clar, fa pinta, i corregeix-me si m'equivoco, però que Vinícius i Rafinha estan cridats a ser els jugadors de banda del Brasil, que segurament hi ha algun dubte més amb el nou, però no, jo no acabo de veure on encaixaria Neymar, suposant que tingués opcions de ser titular.
Exacte. Ara mateix és un rompecabezas difícil de muntar, el de Neymar a la selecció brasilera, perquè el Brasil jugarà amb defensors que defenen, i si puguem sumar algo a l'atac i afegir algo molt benvinguts, però no estan per això. Dos centrecampistes, Casemiro, Bruno Guimarães, forts físicament, potents, i que fessin la pilota arribar el més ràpidament possible als davanters. I des d'ahir, per les bandes, Rafinha i Luis Enrique, aquest que va jugar al Betis fa dues o tres temporades, us recordeu, no?
Molt
i
que torna
al Brasil jugar molt bé al Botafogo i ara està al Zenit. I després, Matheus Cunha, que al Manchester United va fer una molt bona temporada, i Vinícius, no? Vinícius per dintre, com si fos un segon atacant, com fa amb el Mbappé, Rafinha per una banda, Luis Enrique per altra, Vinícius i Matheus Cunha per dintre. Neymar, si està per jugar 90 minuts, si té una condició física i tècnica millor, jo crec que entraria per Luis Enrique, amb Rafinha per la banda dreta, Vinícius, doncs, jugaria per la banda esquerra, amb més implicacions defensives, que no hem viscut i vist el fer al Madrid, i Neymar i un davanter més per dintre. Seria una mica de preservar Neymar, més o menys com fa l'Argentina amb el Messi, que sense la pilota pràcticament no treballa, però quan la té, Messi és el Messi. I el que sé per al Brasil és que Neymar sigui més o menys el que Messi va ser el 2022.
He llegit, Marcelo, que abans d'incloure-la a la llista, Ancelotti va parlar amb Neymar i, per dir-ho així, li va marcar una mica el full de ruta de la disciplina que ell pretenia tenir en el grup, etc. És així, eh?
És així. No serà capta, no jugarà perquè sí, no jugarà tots els minuts, jugarà els minuts que l'entrenador entengui que siguin necessaris i que pugui sumar algo a l'equip. També li va demandar a Neymar que faci que el seu entorn li doni una mica més de pau per treballar, perquè l'entorn de Neymar fa molt i molt soroll, no només els tois, el pare, el que ens van acostumar a Barcelona, però hi ha una mena d'influencer del Brasil, molt amics de Neymar, i que fa molt soroll per aquí. Doncs Ancelotti li va cridar a Neymar que tots treballin perquè hi hagi pau a la selecció brasilera, perquè l'entrenador prengui les decisions que creu que són les necessàries pel Brasil competir bé als Estats Units.
Los tois, m'havia oblidat
sí,
dels
sí,
tois.
Sí, també. Ara quan
ho ha dit, digo, coño, els tois.
Bé, doncs serà el quart mundial de...
Segueixin ahí, com sempre.
Serà el quart mundial de Neymar. El mundial és un trofeu que falta al palmarès del brasiler. Jo, sense ànim, sense ganes de desanimar el Marcelo, diria que no és l'any que sembla més possible que el Brasil el guanyi, però escolta, qui sap.
No, el gran damnificat ha estat João Pedro, no? Llavors, aquí, Marcelo...
Uh-huh. Sí, perquè fer 15 gols a la Premier.
S'esperava que hi fos, a les travesses. Ha estat sorpresa que hagi quedat fora.
Sí, va ser una sorpresa, perquè entra Neymar i també entra Raya, un davanter que acaba d'arribar a la Premier, al Bournemouth d'Iraola, no? Que està marcant molts gols, és un jove de 19 anys que va sorgir al Vasco da Gama aquí a la temporada passada i que rompe a la Premier a marcar. El João Pedro, que va estar en totes les convocatòries d'Ancelotti i algunes vegades va sortir de titular, però no ha donat una resposta a la selecció brasilera, encara que el Chelsea va ser elegit el jugador de la temporada i té 15 gols només de la Premier, però és el sacrificat, per així dir, per la presència de Neymar.
Molt bé, doncs amb el Marcelo Beckler hem llegit les claus d'aquesta convocatòria. Ja veieu que esperadíssima, o que ha aixecat passions com a mínim de Neymar pel Mundial. Marcelo, una abraçada molt forta, moltíssimes gràcies.
Una abraçada a vosaltres, bona tarda a tots.
Ara que heu escoltat el Marcelo, manteniu que Neymar us mola el Mundial, eh?
Sí, però sí, sí. És que nosaltres no triem, només disfrutem.
Ja, home, sí. Clar. Sí, sí, si fora brasileña, pues no sé.
A mi
l'espectacle, a favor.
A mi només
em crida
l'atenció que segurament perquè no sé qui ho deia, que deixar-lo fora potser hauria estat pitjor a nivell de pressió.
No, però ho ha dit ell, era una qüestió d'estat però i fins i tot política, perquè hi havia un 60-40.
Clar, però el que vull dir que ara...
Hi havia una oposició
política. Ara l'has convocat política. I has fet content aquest 60%, posem per cas, però després el que se'l menjarà el primer dia que no vagi bé, perquè a mi em sembla molt evident que Neymar no comença el Mundial de titular, perquè no té cap sentit, però... Com hi hagi una derrota al Brasil al primer partit, tota aquesta alegria i algarabia que hi havia al voltant de Neymar es converteix sí, en... I per què no juga Neymar? Cony, doncs perquè està prejubilat.
Diguem
no,
que Ancelotti sap suportar la pressió, i, en el Madrid ha fet un màster.
Sí, sí, això és veritat.
I Marcelo ara explicava que Brasil, a la Lliga Brasilera, no està destacant Neymar. Jo he vist alguns highlights i veus algun... Sí que marca gols, però són gols com...
Però escolta, si és que el que sabem, ja sé que és la distància i segur que ens perdem matisos, el que sabem de Neymar últimament és que li ha fotut una bufa al fill de Robinho. És que l'altre dia es van equivocar substituint-lo, coses que tenen molt poc a veure amb un crac mundial, que és el...
Ara, mentre parlava amb Marcelo, hem vist imatges del Neymar en el seu prime, per dir-ho així, en el seu millor moment, i era un espectacle de futbolista que és que cada vegada que veus vídeos i els recordes i tornes a recordar aquell Neymar... És que, vaja, també sap greu de dir...
El veies cada setmana.
Quin futbolista ens hem perdut o s'ha deixat...
No, bàsicament s'ha deixat.
Bé, ell va optar per la via Ronaldinho.
Que jo són els futbolistes que més faig responsable del resultat de la seva carrera, perquè ells...
Totalment, no amb tu.
Han devaluat un do extraordinari...
Totalment d'acord.
Que és saber jugar a futbol.
I lo bé que se l'ha passat, què?
Va, sí,
has d'escollir o és un futbolista professional en tot el que conlleva això coses i ell ha escollit.
A mi em sembla que Ronaldinho és molt coherent amb com s'ha comportat amb ell va ser pilota d'or, va guanyar la Champions.
Aquí vaig.
I ja.
Va guanyar la Champions, va guanyar un Mundial i va ser pilota d'or.
Sí,
per tant,
ja
he guanyat tot això, nois, a partir d'ara, fiesta, tu.
En canvi, Neymar no ha guanyat el Mundial, ni tampoc la pilota d'or, la Champions sí, però la sensació és que l'ambició hi era, però la feina no. Llavors, bé, és una mica un... Jo crec que ha estat més coherent Ronaldinho. Ronaldinho, el dia que va decidir que jubilava, es va jubilar.
Jordi, perquè ja ho havia fet tot en el futbol.
Ja, bueno, però tenia 26 anys. Hosti, no bueno,
sí, és un altre que va dinamitar.
Ronaldinho,
es va jubilar massa aviat, però bueno, aquest diu,
Messi.
Bueno, noi, aquest diu, no, jo ja he arribat aquí.
Ara, Ronaldinho va canviar tot. Neymar...
Clar. Bé, és que Neymar va arribar quan ja teníem aquí Déu Nostre Senyor, també era difícil millorar la situació.
Però Ronaldinho va canviar també l'estat d'ànim de la gent.
Totalment. La Gemma ha trobat a faltar que avui no parléssim del Madrid.
Moltíssim.
Quan hem parlat d'Ancelotti, sí. ningú havia fet servir la paraula Madrid i ella ha dit, això ho va prendre el Madrid.
Invocat.
Com que, estem en compàs d'espera per saber què passa amb Mourinho. El que sabem des d'ahir al vespre és que el bo d'en Enrique Riquelme té intenció de plantar cara a Florentino Pérez.
Nos han dejado muy poco tiempo para organizar algo que realmente pues tenga sentido, que sea algo bueno para el Real Madrid. No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, 2-3 días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
¿Tiene el aval?
Sí, por supuesto, si no, no estaríamos hablando de esto.
Totalment d'acord. Si no pues... tingués l'aval dels 190 milions d'ecos, sí, no estaríem parlant d'això. És un principi. Ara falta que acabi de decidir. Quan diu dos o tres dies, no és perquè s'ho marqui ell.
És una manera de parlar.
Sí. Que...
No és una manera de parlar.
És el termini que té per tirar endavant la candidatura, i això l'aval ja el té, però ha de trobar un equip de candidatura i sobretot ha de decidir...
Un projecte, i un projecte si... que vendre.
Si té el seu mèrit, eh? Si vol... Té el seu mèrit perquè després de tot el que ha fet Florentino perquè no es presenté ningú, té el seu mèrit. I la roda de premsa de Florentino, que sí, tots ens van quedar que està de Lulu i que se'l veu molt gran, però a part d'estar de Lulu, tot el que estava fent és perquè aquest senyor li preocupa molt a Florentino, molt. I té raó en preocupar-se perquè en tres dies és capaç de reunir una milionada, 187 milions d'euros, que no són pocs, i complir tots els requisits. Ara veurem si l'emprenyament de la afició en el que està passant en el Madrid darrerament, en les dues últimes temporades, és lo suficientment important com per a variar el poder penitenciario
plenipotenciario
de Florentino Pérez o no. Jo no ho sé, d'això no estic molt segura i no sé medir si la gent està molt cabrejada o poc amb Florentino o els jugadors, però que hi ha partit si aquest senyor decideix presentar-se, sí, perquè
sí,
està
demostrant... Tu creus que hi ha partit,
jo
eh?
Jo crec que sí, perquè aquest senyor està demostrant tenir nervi. I aquest senyor, sobretot, crec que hi ha partit per la reacció de Florentino. Perquè Florentino va convocar la roda de premsa no perquè s'hubieran pegado...
L'ha posat al mapa Florentino.
Clar, sí, sí, perquè estava
no
molt preocupat.
Era, però fins al moment... Ni hi havia eleccions...
Però i molta gran part dels socis del Madrid segurament tampoc estaven interessats en qui era Riquelme, no?
Pues imagina, o sea, el Florentino no és que le preocupi la oposició, és que no la tolera. Uh-huh. No tolera que algú se li aixequi. I es va posar tan de mal al llet... que no va sortir a la roda de premsa perquè el Madrid esté perdent, perquè s'estem fotent de hòsties. No, no, ell va sortir a la roda de premsa per dir-li a aquest senyor, vine, et pots presentar? Aquí tens les eleccions, vine. I aquest senyor, per el moment, està dient, bueno, igual sí.
Voy pa allá.
Igual sí.
Sí.
20 anys de soci ininterrumpidament. Bueno, 187 milions i presentar una candidatura en 5 dies.
Comparat amb els 190 milions, jo el tema dels 20 anys de soci el veig bastant assumible.
I té 37 anys, no?
Sí, i 37 anys.
Us ha de trobar una junta que també té...
190 quilos.
Té limitacions també per ser directiu vicepresident. No sé si n'has de portar 10 o 15. Vull dir que
però que si recordeu...
Un requisit sí, sí, que però... molt bé ha explicat però... la Gemma, o sigui... No és que hagi dit presenteu-vos que donaré totes les facilitats, no.
No, no, no.
Presenteu-vos que no en donaré cap i si algú vol traure d'aquí ho haurà de fer a tiros, ho va dir.
Sí, sí, sí.
Ell ha dit que no vol perdre el temps, cosa que em sembla una idea molt, molt bona, però ell el temps no el perdrà, encara que perdés, perquè l'han posat al mapa, la gent el podrà escoltar... Vaja, jo... Crec que és una bona idea.
A veure, aquí la clau també serà, ell o almenys des de Madrid, i companys de Madrid molt ben informats, expliquen que hi ha moltes llegendes del Madrid que donen suport a Riquelme. Per tant, si aquestes llegendes fan un pas important, fan un pas endavant...
Parlem de Raúls, Hierros, Casillas,
Mitchell...
Ramos.
Ramos?
Vaig sentir, no ho sé.
Jo no crec que això guanyi unes... Jo no crec que això guanyi unes eleccions. Un Casillas, un Raúl, un Hierro... No crec que guanyi unes eleccions. Jo crec que el que està fent aquest senyor, una vegada que ja té l'aval i a part de parlar amb amics milionaris, empresaris com ell per la junta directiva, que no li deve ser esto tampoc molt difícil,
no, no.
Perquè a tothom li agrada el caramelet de ser directiu del Real Madrid, jo crec que el que està fent aquest senyor és que vol presentar un fitxatge.
No, no, estic d'acord, Gemma, no, evidentment no guanya l'acció.
Vol posar una cara a aquesta selecció.
Però li dona credibilitat...
Inclús,
tota
fins i tot, penso que és un entrenador, perquè a Mourinho, que és el que vol Florentino, a Mourinho no li fa molta il·lusió a la majoria de l'afició.
I diuen que gent del club i gent de direcció esportiva...
Si aquest
club,
senyor no, planta un entrenador amb cara i ulls, va just a saber qui, no ho sé, eh? I a la gent li agrada, cuida-ho.
Molt bé. Bueno, jo ho sentirem a dir.
Sí, efectivament.
Mira, com lo de Neymar, pipes.
Abans de dissabte de decidir si tira endavant o no, i si és que sí, doncs hi haurà eleccions, que crec que serien el 9 de juny, i si és que no, doncs el dia següent tindrem Mourinho,
pipes.
que tampoc està malament. Lady Gemarrero, Miguel Rico, Ferran Martínez, que avui no hem estat d'acord en gairebé
res, però bueno, com de costum, també. Ja,
sí. Això també és veritat, acostumem a no estar d'acord i deu ser una qüestió generacional. Sí, home. Podeu anar-vos en pau.
Igualment.
Farem una pausa i hem de passar per Girona, per l'Espanyol i per Anglaterra. Hem de saber què passa amb el futur de Pep Guardiola. Ara venim.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio. Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat, doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari. Acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
Amb el suport de Bonpreu Esclat.
Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
Les notes del nen, les obres a casa...
El manteniment del cotxe...
Ah, no, això no és cap càrrega.
Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
Peugeot. El nou GLB de Mercedes-Benz és molt més que espai. És versatilitat, gràcies a les seves 5 o 7 places, i és tranquil·litat, ja que la tecnologia avançada protegeix el que més t'importa. Visita el teu concessionari i gaudeix-lo en versió elèctrica o híbrida.
Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
Oh, make me over. I'm all I wanna be.
Home? Ah, sí. Courtney Love, no? La dona de Kurt Cobain. Ah, molt bé. Eduard Solà, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
El Girona entrant en la setmana en què ha de garantir la permanència a primera divisió, per això caldrà que diumenge, dissabte, a les 9 de la nit guanyi l'Elge Montilivi. Avui l'equip s'ha entrenat o encara feia festa?
No, va fer festa ahir i avui ha tornat als entrenaments.
I n'hem sabut, com a semi-bona notícia, que Francesc, que semblava que s'havia fet mal de debò al Metropolitano, no se n'ha fet tant.
No té cap lesió després de les proves mèdiques. Recordeu que tothom estava molt espantat perquè el jugador va marxar a la segona meitat, fins i tot amb el Girona, havent fet tots els canvis, molt coix, amb plors a la banqueta, es temia per una lesió greu, se li han fet proves... No té lesió, però això sí, és molt difícil, molt dubtós que pugui arribar al partit de dissabte contra l'Elge Montilivi. Ahir explicàvem que s'havien exhaurit totes les entrades i avui diverses iniciatives, tant del club com també s'hi ha afegit l'Ajuntament de la ciutat per animar l'equip, perquè hi hagi bon ambient a Montilivi. D'entrada, canvi de bandera a la plaça Catalunya de la ciutat. Hi havia la senyera, ara hi ha una senyera amb l'escut del Girona. El Tarlà, que no sé si sabeu què és, una llegenda, que és com un ninot que es posa a la Rambla de Girona, li fan donar voltes i tal, és una història que ara tampoc no podem explicar qui és el Tarlà, l'envestit del Girona.
Som un programa amb una vocació fortament cultural, vull dir que...
Tinc temps?
El Tarlà.
alternar, sí.
Jo no n'havia sentit mai a parlar, sí, però mira, sempre, sí, sempre està bé.
És una llegenda que diu que en temps de pandèmia, no aquesta última pandèmia, sinó abans de l'edat mitjana, doncs era el que entretenia la gent, que feia saltirons, que cantava i feia totes aquestes coses per entretenir la gent que no podia sortir de la ciutat. Cada primavera se'l posa a la Rambla, bé, al costat de la Rambla, al carrer Argenteria, li fan donar voltes, està amb dos balcons, i va vestit de, com d'Arlequí, però en aquest cas se li ha posat la samarreta del Girona. I fins aquí la història de la ciutat de Girona. Ara ja va engalanat amb la samarreta del Girona. També s'han donat banderes gratuïtes a la botiga del Girona perquè tothom la pengi al balcón. Rebuda de l'equip dissabte a les 7 i diversos jugadors doncs, que han començat a piular ja coses, tant sigui a Twitter com també a Instagram, i amb una de les més habituals, la d'Estuani, que ha dit: és una final, les finals es juguen amb l'ànima, el cor i amb la nostra gent. Dissabte fem de Montilivi un infern.
Doncs s'ha de començar a fer bullir l'olla, i tant que sí, i Montilivi, que de vegades té un ambient desigual, aquest dissabte no pot negociar i des del minut 1 ha d'estar empenyent l'equip, perquè si no, no ens en sortirem pas. Solà, demà més, gràcies.
Adéu-siau.
Del neguit de l'Espanyol a la tranquil·litat... perdó, del neguit del Girona a la tranquil·litat de l'Espanyol, que ja va certificar la permanència aquest cap de setmana a Pamplona, i d'aquí se'n deriva, i ens ho deia el Sergi Andreu, que Manolo González està molt més dins, per tant, molt més a prop de continuar sent l'entrenador de l'Espanyol la temporada vinent, que no pas de quedar-ne fora, i ho volem comentar amb l'Àngel Morales. Hola, Àngel, bona tarda.
Molt bona tarda.
I enhorabona, perquè ara aquesta setmana, ara que comentàvem el neguit del Girona, l'Espanyol és una setmana plàcida i gairebé de celebració.
Sí, bueno, més que celebrar-ho, bueno, és un pes que ens hem tret de sobre, perquè jo crec que és una salvació que la teníem feta des del desembre-gener, que s'ha anat complicant en aquesta segona volta, i bueno, doncs ara a gaudir dissabte. Entenc que la gent anirà contenta al camp, i a partir del diumenge o dilluns, si Monchi vol descansar diumenge, doncs a començar a pensar a la temporada vinent.
Escolta, Manolo sí?
Sí, Manolo sí, rotundament. Mm. I em sembla molt bé que ell ho digués públicament.
Es va reivindicar.
Sí, em sembla perfecte, perquè ha sigut una segona volta molt complicada. Ja ho hem parlat moltes vegades, no crec que hagi sigut un problema d'entrenadors, sinó un problema de molts motius que t'han dut a aquesta mala ratxa, i jo crec que amb una petita millora de la plantilla, doncs poden tenir una plantilla competitiva, tal com està la Lliga Espanyola encaminada, on la classe mitjana hi ha molta igualtat, que en dos partits pots passar de lluitar pel descens a lluitar per competició europea, i jo crec que Manolo doncs, ha de ser l'home.
Digue-li a l'Espanyol i digue-li a Osasuna que està fent el camí invers al de l'Espanyol. Ahir ho comentàvem amb el Sergi, Manolo és evident que té el favor del vestidor, jo diria que té un favor majoritari entre la graderia blanc i blava, aparentment també té el vistiplau de Monchi. Pregunto, fent d'advocat del diable, si tu vols anar a un nivell superior, s'ha parlat de Bordalàs, per exemple, en els últims dies, tu no ho veus, tu ets fidel a Manolo.
Sí, primer perquè ja coneix la plantilla, també ha treballat a la base, i com dius tu, té un factor molt important, que és tenir un vestidor al seu costat. I també és molt important l'arribada de Monchi, perquè d'alguna manera això li traurà el pes a Manolo d'haver de ser portaveu del club.
Això és
al final,
veritat.
Un entrenador, això és més important del que sembla, sobretot quan les coses no van bé. Al final, un entrenador ha d'entrenar, ha de gestionar física, tàctica i psicològicament un grup. Parlàvem del partit, del que pot passar, i després del partit, de lo que ha passat al partit, i per expressar l'opinió del club, doncs ja sigui des de la part esportiva amb Monchi o de la part corporativa, on sembla que tothom ha dimitit, no hi ha ningú que aparegui i que pugui donar la cara i parlar pel club, doncs espero que sigui Monchi el qui agafi aquest rol i lliberi a Manolo i que es pugui dedicar només a entrenar.
Sí, això tens raó, que quan va arribar l'Ampey semblava que l'Espanyol faria un canvi o tindria una cara més institucional, però la veritat és que a l'hora de la veritat ha estat Manolo l'única veu del club. A veure si això es va corregint. Acabo, Àngel. Tal com ha anat la temporada, quina nota li poses a la temporada de l'Espanyol?
Jo li posaria un 7. Un 7 perquè és cert que realment, jo ara ho analitzava quan us estava escoltant abans d'entrar, jo he patit 10 dies des de la derrota, yeah, precisament des de la darrera vegada que vam parlar, des de la derrota contra el Madrid, després contra el Sevilla i fins que li van guanyar l'Atlètic Club, però hem de reconèixer que la primera volta ens ha fet gaudir molt. En aquesta mala ratxa també hem tingut factors en compte que eren aliens al dia a dia de la plantilla, i jo crec que un notable se li pot donar a la temporada de la plantilla.
Molt bé, doncs aquesta és la nota. Vaja, un notable, una bona nota la que posa
generós, l'Àngel és generós.
Bé,
no em comentes això, que fins... Jo no sé si una mica abans del Madrid jo crec que ja vol començar, no? Vull dir, la sensació que ja de, no hi ha manera, anaves sumant partits i partits i partits que no guanyaves, pels sí, motius diversos, però, com deies, però que ja...
El matalàs, la xarxa de la primera
volta...
Sí,
era important, era importantíssim.
El va permetre, primer, clar, va permetre a Manolo continuar, perquè, evidentment, en altres circumstàncies, 15-16 partits sense guanyar, doncs, hagués sigut motiu de destitució, però era tanta la distància que el que és patir, i bastant, és en aquests 10 dies fins que li van guanyar a l'Atlètic Club.
Doncs aquesta és l'anàlisi de l'Àngel Morales, que aposta cegament per la continuïtat de Manolo González. Àngel, un plaer com sempre, una abraçada.
Igualment, una abraçada.
I abans de tancar la plana futbolística, quan són 3:15 del vespre, hem de parlar un moment de Pep Guardiola. Abans recordar que el City juga d'aquí un quart d'hora clavat al camp del Bournemouth, i que si no guanya farà campió matemàticament l'Arsenal. En cas de victòria Citizen, sí que arribaríem a l'última jornada de la Lliga pendents de qui és campió. Ara mateix l'Arsenal té 5 punts d'avantatge sobre el City, però un partit més que s'igualarà aquesta nit. El que no està gens clar, Oriol Domènech, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
És el futur de Pep Guardiola. Dic que no està clar perquè...
A Anglaterra ja donen per fet que marxa a final de temporada.
Guardiola ahir en roda de premsa va tornar a dir que ell té un any de contracte, i en canvi la premsa anglesa en ple dona per fet que diumenge serà el seu últim partit com a entrenador del City. Què en sabem?
Aviam, no és només la premsa anglesa la que ho hagi dit en ple, sinó que... ho han dit periodistes que tenen molt prestigi, que estan molt vinculats al Manchester City, que tenen bones informacions, i per tant jo crec que aquestes informacions que s'han donat són certes.
Clar, si no s'estiguessin jugant la Lliga, si ja l'estigués resolt, probablement el mateix Guardiola seria més clar, no, Oriol?
Sí, perquè al final jo crec que ho hagués volgut dir ell, al final això ha esclatat, jo crec que era un secret a veus que el City ja tenia la lligueta maresca, que el Pep estava dubtant i que podia ser que plegués. Llavors jo crec que entre tots no han sabut trobar el moment, perquè va marxar Bernardo Silva, va marxar Stones, i potser no han sabut trobar el moment. És la típica notícia que els periodistes més vinculats al City doncs, potser ja sabien, i la van treure ahir, el típic que coneixem al nostre món, no? Per por que no la tregui un altre, i al final ahir va esclatar tot.
Bé, podria ser perfectament a la línia del que diu la Sònia, que aquesta, vaja, no sé si aquesta nit després del partit és el moment, però si el City avui matemàticament ja no té opcions de guanyar la Lliga, clar, m'imagino que Guardiola, però sobretot el City, voldran fer un comiat com Déu mana. Sí, el partit de diumenge contra l'Aston Villa és a casa, oi?
Sí, clar.
Sí.
I crec que és l'oportunitat ideal per acomiadar-te, però si t'estàs jugant la Lliga, potser no és el context. Per cert, que el partit del City al camp del Bournemouth ja ha començat,
començava...
Sí, no, començava a 2:15.
Doncs,
van empatar 0-0, van empatar 0. Sí.
No, ara m'has fet recordar que Guardiola... El seu últim partit com a jugador del Barça va ser un partit al Camp Nou contra el Celta, que ens van eliminar de la Copa, que jo no recordo un acomiad més trist. Sí. I evidentment...
Amb les grades sí, sí, buides, que la gent se'n va enfadada per l'eliminació de les semifinals de Copa.
Sí. Ho dic perquè ara t'ho imagina l'escenari que tothom sap que el diumenge és l'últim partit, però... Vaja, si la Lliga s'acaba avui, collonut, per dir-ho així, ja sé que Guardiola la voldrà guanyar, però si la Lliga... acaba arribant fins l'última jornada i la perds, hòstia, és
sí, però, raríssim. Jo crec que l'obra de Pep Guardiola en aquesta dècada del City és prou potent i prou important com perquè, encara que tu guanyis aquell partit, l'Arsenal hagi guanyat el seu i, per tant, no siguis campió de Lliga, pugui agafar Pep Guardiola el micròfon i dedicar-hi unes paraules, no, Oriol?
Anglaterra és un món molt diferent a Espanya, en el món del futbol, i el City, passi el que passi diumenge, guanyin la Lliga o la perdin, la despedida, el comiat, perdó, tant al Pep com a Bernardo Silva, com a Stones, serà emocionantíssima, segur, i amb independència de qualsevol tipus de resultat.
D'això no en tinc cap dubte. El que no sé si tindrà ganes de celebrar-ho serà ell. Això ja serà una altra història.
Sí, però el Pep porta 30 anys girat al món del futbol, sap que es guanya i que es perd, yeah. I Bernardo Silva i John Stones porten menys anys, però també ho saben, i jo crec que ho gaudiran igual. Evidentment, estar molt més feliços si guanyen la Lliga, però si no, sabran gaudir d'aquest comiat que els prepararà el club i l'afició.
Molt bé, doncs n'haurem d'estar pendents. No és oficial, però ja veieu que fa tota la pinta... Vaja, que serà així que Guardiola diumenge dirigirà el seu últim partit com a entrenador d'un club. Després segurament s'obrirà.
Perquè Oriol, en el futur, on el veus més? Banqueta de club o de selecció?
Aviam, no és que ho vegi jo, és que jo crec que inclús en algun moment...
Sí, ho he dit, sí. De fet, t'has de dir que tots aquests anys amb el City... Bé, tu te'n recordaràs que va haver-hi un moment que a Anglaterra es parlava moltíssim de Guardiola com a futur seleccionador anglès, que no el van voler esperar.
Correcte, jo ja ho he explicat més d'una vegada. Guardiola amb la selecció anglesa ho tenia més o menys tot lligat, però tot va saltar pels aires perquè Anglaterra va perdre un partit contra Grècia a Wembley... I sí. Això em sembla que era més d'octubre, més de novembre, i jo crec que a més de Nadal hagués dit que marxava del City i hagués anat a Anglaterra, però ja la selecció anglesa no va voler esperar, i dos o tres dies després d'aquell partit ja, d'aquella derrota, ja van anunciar el fitxatge de Thomas Tuchel. Jo crec que el tema aquest de la selecció, tampoc no ho sé, perquè no estem al cap del Pep Guardiola, però crec que l'ha condicionat molt, perquè al final si tu vols agafar una selecció...
Ha de ser ara.
En un cas ha de ser el club, és ara, perquè sí. El mercat de seleccions és postmundial. I el 2027, que és quan ell acaba de contractar amb el City, totes les seleccions que hagin fet malament en aquest mundial ja ho tindran un nou seleccionador.
És així.
Si no hi haurà cap selecció lliure. Vull dir, si tu vols agafar una selecció, el moment és ara.
És així, perquè a mi em sembla que en el moment en què deixarà el City... era un projecte més il·lusionant que no pas de final de trajecte com fa un any, però efectivament la conjuntura, i vés a saber si no la banqueta de la selecció anglesa no torna a estar vacant. Això segurament dependrà de com vagi el Mundial. Oriol, gràcies, una abraçada.
Fins la propera, que vagi bé.
Una pausa i encara us hem d'explicar, per exemple, què ha fet avui Xavi Pasqual o qui l'ha intentat convèncer que no se'n vagi del Barça. Ara venim.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
D'acord.
Quin és l'autèntic operador 100% català?
Vera.
I el més ben valorat pels usuaris?
Vera.
Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
Vera.
Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
He treballat amb en Nicolas Cage.
Li has fet sortir sang a en Nicolas Cage?
No, però...
D'una hòstia que li va
baixar. Li hagués cardat, eh? Una escena li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Ah. Clar, el director em va dir, vull molta bava. Quan va sortir em va dir a cau d'orella, ets un fill de te mare. El director va dir... Tornem a repetir. Oh!
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT. Ha, ha.
Primer final del Tot Costa, temps pel bàsquet. Macià, bona tarda.
Hola, Jordi.
Ja des de diumenge sabem que Xavi Pasqual ha decidit deixar el Barça i ara estem en una successió de reunions o d'intents de convèncer-lo del contrari.
O intents escriure el relat i de justificar-se davant de l'opinió pública, perquè la decisió ja està presa. I avui, per exemple, Enric Massip, a instàncies de Joan Laporta, s'ha reunit a Gavà amb el Xavi Pasqual, intentant doncs, fer-lo canviar d'opinió, o almenys això és el que ha transcendit, però la decisió està presa i arriba tard. I dimarts hi haurà, si tot va bé, una reunió amb Joan Laporta, que ja insisteixo una vegada més, arriba tardíssim, perquè Xavi Pasqual ha pres aquesta decisió i, per tant, no diré que és un postureig tot plegat, sinó potser un intent d'explicar que el Barça ho ha intentat fins on ha pogut, però la situació econòmica és la que és i no poden donar més.
El Barça aquest cap de setmana, si no em dius el contrari, no juga perquè li tocava jugar contra el València juga la Final Four i, per tant, vaja, per dir-ho així, no és que estigui de vacances el Barça i Xavi Pasqual, però no té competició immediata.
Exactament. No té competició immediata, per tant, avui se l'ha vist a Gavà vestit, diguem-ne, de carrer en un restaurant amb Enric Massip.
Molt bé. Doncs avui Massip, dimarts la porta... Digues.
Dic que ahir a la secció, al cinquè temps, ja vàrem parlar del fitxatge de Mike James, que ja s'ha confirmat, però és un polvorí, perquè és un base amb un caràcter molt fort, a part de ser un veterà de 36 anys, però ha tingut problemes a Moscou, i ara sense i a Mònaco i altres clubs, i ara sense Xavi Pasqual, a veure què passa aquí, perquè és material inflamable. Però és un gran jugador.
Doncs sí, ja el colmo que diria aquell és que arriba un jugador que tinc la sensació que només volia Xavi Pasqual, però bé, en fi.
No, home, si ve Spanoulis ja l'ha tingut al Mònaco, vull dir, no dic que no...
A mi Spanoulis... Però... A mi, potser hi ha informacions més acurades. Pel que m'han dit, Spanoulis és més el representant d'Spanoulis, bellugant Spanoulis, que interès del Barça, però vaja.
Si és Ivon Navarro, si és Àlex Mumbrú, veurem qui acaba sent.
Doncs setmanes mogudes en el bàsquet blaugrana. Gràcies, Ernest.
Que vagi bé.
El món de les bicis, avui estàvem pendents. Isaac Vilalta, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
De la crono del Giro, que havia de ser decisiva.
I que no ho ha estat. Bé, ha estat històrica perquè de les cronos de més de 40 quilòmetres ha estat la més ràpida de la història en les grans voltes. Pipo Ganna, un especialista, ha estat el vencedor. Però, com deies, a la general, mira, Jonas Vingegaard avui ha fet una mala crono, poc és ell, ha perdut 3 minuts respecte de Pipo Ganna, però dels homes de la general, tret d'Arensman, doncs potser Vingegaard ha estat dels millors. Això fa que la general Afonso Eulàlio, el portuguès, es mantingui líder, malla rosa, a 27 segons Vingegaard, a 1.57 Timen Arensman i Félix Gall, que perd una posició i ara es troba a 2.24 del lideratge. És a dir que Vingegaard, mala crono, però encara n'ha sortit prou barat.
Molt bé. Això pel que fa al Giro, pel que fa al Ràdio Volta, que avui tenim capítol acabat de sortir del forn, de què va?
Analitzant aquest Giro, justament, amb les possibilitats de Vingegaard, què ens pot esperar, què podem esperar a banda d'aquesta crono d'aquesta segona setmana, i la Mireia Benito, l'anàlisi amb el Fletxa, i la Mireia Benito analitzant el calendari femení, mostrant-se crítica, com sempre. La Mireia molesta, perquè ens fa pensar sobre com fem la nostra feina al voltant del ciclisme, parlant de la Paula Blasi, també, i del futur que l'espera. Per cert, avui la Paula ha guanyat la Durango, aquesta clàssica, imposant-se a d'altres ciclistes de renom internacional, està en un estat de forma ara mateix espectacular.
No parar la Paula Blasi. Gràcies, Isaac.
Una abraçada.
2 minuts i les 9. Abans d'acabar, Míriam Guàrdia, bona tarda.
Bona tarda.
El Lloret d'Hoquei Patins ha impugnat el partit contra el Mataró per una possible alineació indeguda i podria aspirar a l'ascens directe.
El Lloret ha presentat al Comitè de la Federació Espanyola de Patinatge un escrit d'impugnació pel partit de la jornada 22 de l'Hockey Lliga Plata, que va disputar contra el Mataró, en què el Lloret va perdre per 4-7. El motiu de la reclamació és la possible alineació indeguda del porter titular del Mataró. Segons el reglament, un porter amb fitxa autonòmica no pot disputar més de 10 partits en una competició estatal com l'Hockey Lliga, un límit que presumptament s'hauria superat. El problema arriba perquè, amb motiu de la derrota del Lloret, el Manlleu li ha pres el primer lloc a la classificació i, per tant, el dret a l'accés directe a l'Hockey Lliga. En cas que es confirmi l'alineació indeguda, els llorentencs es proclamarien campions de l'Hockey Lliga Plata i assolirien l'ascens directe. El Manlleu, en canvi, hauria de jugar als play-offs. Josua Pérez, president del Lloret, explica que han actuat per defensar els drets del club.
És un tema que nosaltres hem fet el que tocava, que és defensar els nostres interessos perquè hem detectat aquesta irregularitat, i a partir d'aquí la federació és qui ha de fer les comprovacions i decidir si, qui és que té raó i actuar en conseqüència.
A l'espera de la resolució, el Lloret també ha demanat l'ajornament dels partits de la fase de play-offs d'ascens, que s'hauria de disputar el cap de setmana que ve.
Gràcies, Míria.
A vosaltres.
Sònia, remata-ho.
Recupereu l'entrevista a Alexia, si us l'heu perduda. Avui hem obert el Tot Costa amb ella a 4 dies per la final de la Champions.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
I gràcies a l'equip que ha fet possible el programa d'avui, amb la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio al capdavant, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, les Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, la Júlia Aparicio al control central, i com sempre, gràcies a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornem demà a les 7 amb més esports, amb més Tot Costa. President, li ha agradat l'entrevista a Alexia?
Tinc que dir que al final que m'ho he passat molt bé.